Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 2 graus negatius a la Pobla de Segur, 7 de positius a Badalona i 10 graus a l'Ametlla de Mar. I avui, en principi, ha de començar a remetre aquest episodi de ventades, així que demà, dia de Nadal, s'hauria de donar definitivament per acabat. Per cert, un episodi de ventades prou intens. Els bombers van rebre més de 500 avisos, la immensa majoria, a l'Empordà. I avui també és un dia en què el Servei Català de Trànsit torna a demanar molta, molta prudència quan agafeu el cotxe aquests dies.
La probabilitat de la sinistralitat a les tardes és superior a la dels dematins i a la de les nits, vespres nits. I, evidentment, si hi ha dinars copiosos, es pot acumular també la fatiga pròpia dels dinars.
És el que deia Catalunya Informació al director del Servei Català de Trànsit després que ahir 3 persones morissin en un xoc de cara entre un camió i un turisme a Riudecols, al Baix Camp. Recordem que els xocs frontals, que els xocs de cara, habitualment són factors humans, com distraccions, per exemple. I és per això mateix que Trànsit demana vigilar molt el volant aquests dies, perquè són dies de desplaçaments curts, després d'àpats, com deia el director, i per tant val la pena estar especialment atents. A banda d'això, insistim que avui és nit de Nadal, això vol dir moltes coses. En el pla de la crònica política vol dir discurs del rei. Serà l'endemà que els presidents Illa i Sánchez fessin els seus balanços respectius del 2024, donessin alguna pista d'on pot anar el 2025 i tots dos coincidissin en una cosa.
Senyor Puigdemont, a mi m'agradaria que estigués aquí. En aquest sentit, si es prohibeixen novetats respecte a la reunió del senyor Puigdemont, vostès en seran coneixedors.
Descarta la possibilitat de desplaçar-se.
No descarto ni dic res. Dic, si es prohibeixen novetats en aquest sentit, vostès en seran coneixedors.
Jo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Tots dos van dir que reunirien amb Oriol Junqueras i amb Carles Puigdemont. Segurament és la vegada que més explícitament s'ha parlat d'una possible trobada entre, en aquest cas, Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. No van donar data, no van donar detalls, però van dir que s'hi trobarien. Des de Junts van dir que, per exemple, el president Illa va perdre l'oportunitat de reunir-se amb el president Puigdemont quan va anar a Brussel·les. I ja que parlem de Junts...
Nuestra relación con Junts es un partido que tiene representación en esta cámara y en todo lo que coincidamos. Estoy seguro que Junts encontrará nuestros votos y nosotros encontraremos los suyos.
És Miguel Tellado, del Partit Popular, parlant obertament de pactes amb Junts i dels nous pactes amb Junts, que en vindran més, però no només deia això.
Es el Partido Socialista que está tremendamente preocupado de que aquí en el Congreso los diputados seamos capaces de alcanzar acuerdos con Junts que mejoren la calidad de vida de las personas. Nos sentimos tremendamente orgullosos.
Ens sentim tremendament orgullosos. Miguel Tellado, Partit Popular, parlant dels pactes i dels acords amb Junts. El Partit Popular sí que descarta reunir-se amb Puigdemont. I també és una notícia de les últimes hores.
Amb una gran emoció que prenc la paraula en aquest saló de 100. Culmino avui una etapa crucial.
Manuel Valls tornarà a ser ministre a França, en aquest cas ministre d'Ultramar, formarà part del nou govern de François Bayrou. I encara en crònica internacional.
È ufficiale, il Giro d'Italia 2025 partirà de l'Albania.
El pròxim Giro d'Itàlia sortirà d'Albània. Un gest de Giorgia Meloni, el primer ministre albanès, enmig de la polèmica pels centres on Itàlia trasllada els sol·licitants d'asil. Recordem que la idea està parada als tribunals, però Meloni ja ha avançat que el gener retirarà als jutjats les competències en immigració per tornar a activar aquest projecte. I una miqueta d'esports.
M'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura i que feu servir les eines necessàries perquè no es perdi la nostra llengua que, com bé sabeu, està permanentment atacada i pateix una davallada en l'ús social.
Intervenció d'Aitana Bonmatí en el moment de recollir la seva creu de Sant Jordi demanant protegir el català. Per cert, parlant del català.
Sí, buenas noches, José Alberto, Televisión Española en Canarias. Se deduce por su enfado y por sus palabras lo que pude entender en catalán. Que buena parte de la derrota la tiene la culpa el árbitro.
No. No has entendido muy bien el catalán, ¿no?
No, gracias a Dios.
Ya, por eso.
Radio Televisió Espanyola ha demanat disculpes després que un periodista de la cadena digués que no entén català gràcies a Déu en una roda de premsa d'entrenador de l'Espanyol. En fi, tot això avui que és 24 de desembre... És nit de Nadal i encara ressona el programa que vam fer al Coliseum.
Que sapigueu que això porta una mala sort terrible, fer-ho abans d'hora. 8!
Has escoltat.
No, 8, 9, 9. Anem per la novena. 10,
1.500 persones van participar en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio al Coliseu, on fins i tot van massajar les campanades amb el Peyu, amb el Ricard Ostrell i companyia. 1.500 persones hi van participar en directe. Moltes més, per descomptat, ho van sentir en antena. Moltíssimes gràcies a tothom qui va participar. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia a tothom.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Cop d'ull a la matinada. Marc Jurado, què tal? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs El País explica que cada cop més nens i nenes tenen trastorns de conducta alimentària. Segons el diari, abans el 8% dels ingressos per aquesta qüestió eren de menors de 12 anys i ara ja són entre el 20 i el 25%. I les xifres, avisen, van a l'alça.
I a Brussel·les?
La ronda de consultes per activar els centres fora de la Unió on enviar les persones sol·licitants d'asil. A més, abans del mes de març, la nova Comissió Europea presentarà una nova directiva per enfortir el marc legislatiu de deportacions.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Doncs amb els quatre bancs nord-americans més importants que estan a punt d'aconseguir la part més gran dels beneficis de la indústria en gairebé una dècada. Segons el Financial Times, JP Morgan, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo ja representen el 44%, atenció, el 44% dels beneficis del sector bancari nord-americà.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb més tensions amb Taiwan, el govern de l'illa ha avisat que hauria de reduir la despesa en defensa després de l'aprovació per part de l'oposició d'una llei que modifica la distribució d'ingressos de l'executiu central.
Avui és dimarts 24 de desembre. El vent encara bufarà fort, sobretot als Pirineus, a l'Empordà, al Camp de Tarragona i a l'Ebre. Especialment aquest matí es poden superar encara els 90 km per hora moltes d'aquestes comarques. També la nevada es pot mantenir al nord de l'Alt Pirineu. En general seran enfarinades, excepte a la Vall d'Aran i al nord del Pallars, on sí que podria nevar de 5 a 15 centímetres. En general, amb una cota de neu que anirà passant dels 800 cap als 1.600 metres de cara a la tarda. I la resta de temps assolellat amb algunes capes de núvols prims, amb unes temperatures que encara podran arribar fins als 18 o 20 graus a la costa.
I avui arriba un altre clàssic d'aquestes dates. En Tito i en John C., personatges del Super 3, faran cagar el tió solidari de Catalunya Ràdio i connectarem a partir de les 11. I com que és una jornada solidària, avui també parlarem amb Elisabet Viladomiu, que és la directora del Banc dels Aliments. Vinga, són les 6 i 7 minuts. Francesc Soler, Berta Torrades, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez assumeix que reunirà amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras abans que se'ls apliqui l'amnistia.
El president del govern espanyol considera que el líder de Junts ja està amnistiat políticament perquè la llei està en vigor, malgrat que alguns tribunals encara no l'apliquin.
Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
La reunió és un dels gestos que Junts espera de Sánchez per recosir la confiança perduda amb el president espanyol. Es podrien trobar fins i tot abans que el Constitucional diga si se li pot aplicar l'amnistia a Puigdemont, perquè des de Moncloa consideren que la seva figura ja està rehabilitada políticament.
Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya. Pero a efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular.
De fet, el PP ha obert la porta a més acords amb els independentistes, però descarten una reunió a Waterloo. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
L'últim Consell de Ministres de l'any també ha deixat més picades d'ullet cap a Junts.
Sí, el govern de Pedro Sánchez ha aprovat desclassificar els documents dels atemptats del 17 d'agost i ha proposat qui va ser director dels Mossos, en Puigdemont, Pere Soler Campins, com a membre de la Comissió dels Mercats i la Competència. Soler Campins era director de la policia durant l'1 d'octubre i també va gestionar la investigació dels atemptats a Barcelona i Cambrils, i recordem, va ser destituït en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
Doncs conscient de l'aritmètica parlamentària, Pedro Sánchez s'ha vist obligat també a fer gestos per acontentar els socis de la investidura.
I ha aprofitat l'últim Consell de Ministres per aprovar mesures d'àmbit econòmic per l'any que ve, com ara l'impost de les energètiques, mantenir 6 mesos la rebaixa al transport públic o prohibir fins a finals del 2025 desnonar persones vulnerables.
Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
Fins al mes de juny no haurem de pagar pels bitllets de Rodalies i mitjana distància, i també s'han ampliat un any més la prohibició de tallar l'aigua, la llum i el gas als consumidors vulnerables. I tampoc es podrà desnonar famílies amb pocs recursos, dues de les exigències de Podem. I pel que fa a la fiscalitat de les energètiques, s'ha aprovat, via decret llei, un nou impost que recull les bonificacions per a les empreses que fan inversions verdes. Una fórmula per convèncer tant Esquerra i Bildu com Junts i el PNB.
Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
I a partir de gener les pensions contributives pujaran un 2,8%. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, considera que els primers 4 mesos del seu mandat sí que han suposat un canvi de cicle polític a Catalunya i, diu, s'ha deixat enrere l'agenda independentista.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes. I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-ho que van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. Ens vam posar d'acord.
Doncs de cara a aquest nou any polític, el president de la Generalitat també preveu reunir-se amb Oriol Junqueras i no descarta, ho sentíem ara, una reunió amb Puigdemont.
D'altra banda, ell ha afirmat que els pressupostos són la seva prioritat i ha anunciat pel gener una roda de reunions de la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb els grups parlamentaris per accelerar l'aprovació d'uns nous comptes. L'objectiu és negociar-los sense deixar de governar, una afirmació adreçada als seus socis d'investidura, tant Esquerra com els Comuns.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords, sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara, governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
Illa també ha reconegut que una prioritat pel 2025 serà donar compliment al compromís concret amb Esquerra Republicana d'un finançament singular per Catalunya.
I encara de la crònica política, Oriol Junqueras continua reorganitzant Esquerra Republicana de cara a la nova etapa del partit. La direcció ha decidit rellevar com a portaveu del grup Marta Vilalta.
Vilalta estava a la corda fluixa per la seva proximitat a la candidatura de Xavi Godàs. Al seu lloc, Junqueras ja ha col·locat l'exconseller del govern, Esther Capella, perquè porti la veu cantant a la cambra catalana. La nova secretària general d'Esquerra, Elisenda d'Alemany, justificava el relleu amb aquestes paraules.
Creiem que cal un impuls, que calia un impuls en la presència mediàtica i política des del Parlament. Estem convençuts que l'exconsellera Esther Capella li donarà aquest impuls i estem convençuts també que Marta Vilalta continuarà fent una excel·lent tasca com a diputada al Parlament.
Vilalta de moment seguirà com a diputada i el que no està clar és si Capella farà tàndem amb Josep Maria Jové, tot i que l'actual líder d'Esquerra al Parlament formava part de la llista rival. Junqueras li ha proposat mantenir el càrrec de president del grup parlamentari amb l'objectiu de donar representativitat a tots els sectors de la formació.
Encara en crònica política, en aquest cas internacional, però amb un nom extremadament familiar. Manuel Valls serà nou ministre a França, en concret ministre d'Ultramar.
El primer ministre, François Bogó, ha triat l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona per Ciutadans perquè sigui l'encarregat de les relacions amb els territoris d'Ultramar, com la Guaiana Francesa i l'Illa de la Reunió. Bogó ha qualificat Valls de kamikaze a l'hora de justificar el seu nomenament.
Alors, Manuel Valls és una personalitat un peu...
Hi ha moments en què Manuel Valls té una personalitat una mica kamikaze. M'agraden molt les personalitats audaces o que accepten assumir riscos.
Bayrou ha negat la influència de l'extrema dreta en el seu executiu. Tot i això, l'exsocialista Xavier Bertran ha rebutjat ser ministre perquè diu que el govern compta amb l'aval de la líder d'ultradreta Marine Le Pen.
I encara un nom molt familiar, també. Aquesta matinada han hospitalitzat l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton.
Sí, el motiu de l'ingrés ha estat una febre alta durant la matinada. Se l'ha sotmès a diferents proves diagnòstiques, però des del seu gabinet asseguren que evoluciona positivament i es troba amb bons ànims. L'exmandatari demòcrata va ser hospitalitzat per darrere vegada fa 3 anys per una infecció que se li va estendre al torrent sanguini. A més, en els darrers anys, Clinton s'ha sotmès a 2 intervencions quirúrgiques per tractar problemes cardiovasculars.
I en aquestes últimes hores, també, Lula da Silva, el president brasiler, s'ha adreçat a la població en un vídeo després d'haver patit ell també problemes de salut, en concret una hemorràgia cerebral fa tot just 2 setmanes.
En el missatge de Nadal, Lula es veu força recuperat des de l'operació i amb un barret que li tapa les cicatrius ocasionades per la cirurgia. El seu discurs assegura que se sent fort per continuar al capdavant del país i agraeix el suport que ha rebut de la ciutadania.
Vull agrair els desitjos i els missatges de suport que vaig rebre durant l'emergència mèdica, a la que em vaig haver de sotmetre recentment. Gràcies a aquest corrent de solidaritat, estic ara més ferm i més fort per continuar fent un Brasil d'èxit.
El vídeo Lula també fa una crida a la reconciliació i al diàleg.
Ara mateix és pràcticament un quart de set. Per primera vegada, Israel reconeix que està al darrere de la mort del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aquest estiu, recordeu, en un bombardeig a l'Iran.
Ho ha dit el ministre de Defensa, Israel Katz, en un discurs en què amenaçava els rebels hutis del Iemen si seguien atacant Israel.
Matarem els seus líders, tal com van fer amb Haniyeh, Sinwar i Nasrallah. El mateix que van fer a l'Iran, Gaza i el Líban, ho farem també al Iemen. Li tallarem la mà a qualsevol que aixequi la mà contra Israel. La mà llarga de l'exèrcit israelià el ferirà i se'n venjarà.
Aquesta confessió d'Israel amenaça de fer pujar la tensió amb l'Iran, el seu gran enemic a l'Orient Mitjà. Fins ara Israel ni confirmava ni desmentia la seva implicació en la mort de Haniyeh en un edifici residencial de Teheran, a la capital de l'Iran. En canvi, Israel sí que va atribuir-se des del primer moment la mort del dirigent de Hezbollah, Hassan Nasrallah, i de Yahya Sinwar, que va ser el breu successor de Haniyeh com a líder de Hamas.
Tot això mentre Israel també ha activat les alarmes aquesta matinada a diferents punts del país a causa d'un projectil llançat des del Iemen. L'exèrcit ha interceptat aquest projectil abans que entrés a l'espai aeri israelià. Que sapiguem, no s'ha informat de cap persona ferida. Sí que segueix la sagnia de morts a la Franja de Gaza.
Sí, els atacs d'Israel s'han cobrat la vida d'una seixantena de palestins durant les últimes hores, segons les autoritats sanitàries de la Franja. En total, ja són més de 45.000 els morts i més de 100.000 els ferits des de l'inici de la guerra, ara fa poc més d'un any. El director d'un hospital al nord de Gaza ha denunciat que l'exèrcit israelià ha obert foc contra la unitat de cures intensives i la maternitat del centre, que està sota setge militar des de fa dies. Davant d'això, l'ONG Metges Sense Fronteres demana al Consell de Seguretat de l'ONU que obligui Israel a aturar els atacs contra hospitals i personal mèdic. L'ONG diu que Gaza ha mort 8 dels seus treballadors des del començament de la guerra.
És evident que la nit de Nadal en aquella zona, la zona del Pròxim Orient, té un significat especial. Ara bé, per segon any consecutiu, a Betlem s'han cancel·lat totes les celebracions festives del Nadal en solidaritat amb les víctimes de la Guerra de Gaza, també en molt bona mesura afectats per la falta de visitants des de fa ben bé un any. Anem cap allà, anem cap a Betlem. Jordi Brascó.
L'Eis és comerciant de figuretes religioses de fusta des de fa 40 anys i assegura que mai havia viscut una situació tan complicada com l'actual. Sobreviu venent a l'estranger mentre espera que acabi la guerra i Betlem torni a la normalitat. No li queda alternativa.
It's like our normal life as a Palestinian.
Així és la vida pels palestins. És normal no saber què passarà. Hem de conviure amb això.
Aquesta nit només se celebrarà la missa del Gall, la resta d'actes s'han cancel·lat i la plaça on habitualment hi havia l'enorme arbre de Nadal s'ha convertit en un aparcament improvisat. Des de Betlem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
Passen 2 minutes ara mateix d'un quart de set al matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Judit Perpinyà, Cristian Roldán i Àlex Bosch. Molt bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem abans, 3 morts en un xoc frontal entre un camió i un turisme a Riudecols, a la comarca del Baix Camp. L'accident també ha deixat 3 ferits, un dels quals està en estat crític.
Sí, l'accident va passar ahir a primera hora de la tarda a la carretera nacional 420. Les 3 víctimes mortals són 3 dels 5 ocupants del turisme, una furgoneta tipus pick-up. Les causes de l'accident s'estan investigant, però tot apunta a una distracció. Declaracions del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Catalunya Informació.
El que sabem és que ha estat un xoc frontal i, per tant, hi ha una invasió de carril d'un dels vehicles respecte al carril de l'altre. Això s'està investigant de qui és el que ha veït el carril de l'altre. Aquests accidents és que es produeixen en carreteres que la gent coneix. Això ens fa pensar en aquest excés de confiança.
Els 3 ferits són el conductor del camió que està ingressat a l'Hospital Sant Joan de Reus i els altres 2 ocupants del turisme. Un està ferit greu, també a Reus, i l'altre el van traslladar en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 135 les persones mortes aquest any en accident de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya.
I a Torelló, a la comarca d'Osona, les pròximes hores ha de passar a disposició del jutge el conductor detingut per atropellar mortalment una dona que travessava un pas de vianants.
Va passar ahir a 2:15 del matí, l'home va donar positiu per marihuana en el test de drogues i la policia local el va detenir. L'Ajuntament ha decretat per avui diada de l'oficial per la víctima.
I també és notícia de les últimes hores, la troballa d'un nadó mort en un contenidor d'escombraries de Cubelles.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el cas mentre esperen els resultats de l'autòpsia, que ha de determinar si es tracta o no d'una mort per homicidi. La policia va rebre diumenge, poc abans de la mitjanit, l'avís que s'havia localitzat un nadó en un contenidor. Es va mobilitzar una unitat del sistema d'emergències mèdiques que només va poder confirmar la mort de la criatura. El jutge encarregat del cas ha dictat el secret de les actuacions.
Ara mateix són les 6 i 20 minuts, pràcticament. Els 25 jutjats penals de Barcelona faran cada dia més judicis de delictes lleus i menys greus per intentar escurçar els temps d'espera actuals. Recordem que els mesos d'espera per un jutjat d'aquestes característiques, un judici d'aquestes característiques, estan molt per sobre del que marca la llei. Així ho han acordat com a mesura provisional fins que al març entrin en funcionament aquells 5 jutjats nous que van pactar el govern català i l'espanyol.
Són els jutjats penals que veuen els delictes menys greus, com robatoris amb violència, furts de més de 400 euros. S'haurien de jutjar 15 dies després dels fets, però ara triguen un any de mitjana. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet seu el pla provisional acordat pels jutjats penals i ha avalat l'acord entre els dos governs. Ara bé, insisteix que cal que el Ministeri i el Consell General del Poder Judicial es posin d'acord per dotar els nous òrgans de jutges i fiscals. També demana als serveis penitenciaris que, en cas que un delinqüent enllaci condemnes, ho comuniquin als jutjats i així es pugui controlar millor els reincidents i els multireincidents.
No deixem els jutjats perquè el Tribunal Valencià no ha admès a tràmit ni una de les 3 querelles i 4 denúncies presentades contra el president de la comunitat, el president Carlos Mazón, per la seva gestió de la Dana.
La sala no veu indicis delictius prou sòlids contra un aforat, com és el cas d'Amazon, i insta els denunciants a recórrer a la justícia ordinària. En té més detalls la Maria Núria Rebeller.
D'aquesta manera, diu la sala, es podran investigar a fons tots els fets i a les persones denunciades que no són aforades i que l'alt tribunal no podria fer. Afirmen que no són insensibles a la tragèdia esdevinguda, però creuen que els passos processals a fer són aquests i que si finalment hi ha prou proves contra Amazon, que se'ls torni a remetre el cas. Els denunciants consideren que els estralls de la Dana no haurien estat tan fatídics si el president del govern valencià hagués actuat amb diligència i hagués fet cas de les alertes meteorològiques que advertien des de primera hora sobre la gravetat de la gota freda. La Fiscalia dona suport a les querelles. Des de Barcelona, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara els tribunals, en aquest cas dels Estats Units, Luigi Mangione, el jove acusat de matar el director d'una de les grans asseguradores dels Estats Units, recordeu, en aquell crim a Nova York, aquest home s'ha declarat no culpable.
Durant una compareixença davant el tribunal, que amb prou feines ha durat 20 minuts, la defensa de Mangione ha mostrat preocupació perquè temen que el seu client no tindrà un judici just després de la polèmica que va generar el cas.
L'assassinat de Brian Thompson en ple carrer a Nova York el 4 de desembre va provocar un enorme impacte al país i va fer aflorar nombrosos missatges crítics amb les asseguradores a les xarxes socials. Molts usuaris agraïen a l'agressor el que es considerava un acte de venjança contra un sistema sanitari pervers i cruel. Tenint en compte el ressò mediàtic del cas, el jutge s'ha compromès a promoure una selecció de jurat equilibrada.
I recollim també aquesta hora que desenes de persones s'han concentrat aquest dilluns a Cornellà-Llobregat, al Baix Llobregat, per rebutjar l'assassinat d'una veïna del municipi, presumptament a mans del seu fill.
Divendres, els serveis d'emergència van rebre l'avís que hi havia una persona morta en un habitatge i amb signes de violència. L'endemà, els Mossos van detenir a Cervelló, també al Baix Llobregat, el fill de la víctima de 26 anys com a presumpte autor del crim. Durant el minut de silenci que es va fer a Cornellà, la consellera d'Igualtat, Eva Menor, i l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Almont, van lamentar la mort de la dona.
Només treballant de manera col·laborativa podrem acabar amb aquesta vulneració de drets humans. Jo crec que 20 feminicidis en un any és una xifra que ens hauria d'avergonyir com a societat.
Crec que és repugnant. En aquest cas, una mare a mans del seu fill, i crec que no podem baixar la guàrdia, no podem admetre que això passi a la nostra societat.
Més qüestions ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Ja són 53 les dones que haurien patit assetjament sexual per part del cineasta Eduard Cortés. El cas va esclatar fa un parell de mesos arran de la denúncia de la fotògrafa Sílvia Graf.
Graf, que actua com a portaveu de les víctimes, ha celebrat el Catalunya Nit d'aquesta casa que explicar els fets públicament hagi permès trobar més víctimes. De fet, malgrat que la majoria dels casos no tenen recorregut judicial perquè han prescrit, considera positiu trobar un espai on les dones puguin expressar els abusos.
Si yo hubiera denunciado solo por lo legal, mi denuncia habría ido directamente a, bueno, a ser archivada y ya está, ¿no? No habría pasado nada más. Pero gracias a que lo publiqué en redes, encontré a, pues, esas 53 mujeres más con las que no todas han querido ser parte de los grupos de apoyo que estamos formando, porque muchas están con otros casos también de otros abusos y ya no pueden más. Otras están, bueno, prefieren mantenerse al margen porque esto les remueve demasiados traumas y demasiado dolor.
Graf, que ha admès que el procés ha estat molt dur, lamenta no haver trobat suport a la indústria i demana a l'Acadèmia del Cinema Català que investigui el cas, tot i que Cortés ja hagi deixat la institució.
I encara una cosa més. Honda i Nissan fan els primers passos per fusionar-se amb l'objectiu de no quedar-se enrere en el mercat del cotxe elèctric.
Els dos fabricants japonesos han començat oficialment les negociacions per una fusió que donaria lloc al tercer grup automobilístic del món. L'associació busca, sobretot, poder plantar cara a la competència xinesa i a la nord-americana Tesla. Toni Fuentes, director del portal Cotxe Global.
La feblesa dels mateixos fabricants davant les fortes inversions que han de fer i la competència dels fabricants xinesos, que són molt agressius i s'ho estan menjant tot, i especialment estan fent fora del mercat xinès marques de fora.
Mitsubishi, que té Nissan com a principal accionista, no descarta afegir-se a l'acord de fusió. L'objectiu de les negociacions que ara comencen és que l'operació es tanqui a mitjans del 2025 i que el grup resultant debuti a la borsa a l'agost del 26. Actualment, tret de Tesla, les companyies automobilístiques perden valor a la borsa i per això la unió dels dos fabricants japonesos busca també guanyar solidesa i múscul per atraure els inversors.
I ara tres titulars de cultura en tres cançons. Albert Montilla, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Freddy.
La primera. No permetis que els diners...
Una rumba del Petitet per celebrar la seva Creu de Sant Jordi a títol pòstum per la seva contribució a la música catalana. Joan Ximénez Valentí, nascut al carrer de la Cera del Raval, ens va deixar fa dos mesos, als 62 anys, a causa d'una malaltia minoritària.
I la segona.
Canviem de registre. Com cada vigília del dia de Nadal, avui es representa el cant de la Sibil·la abans de la Missa del Gall en moltes esglésies i parròquies de Catalunya, com per exemple la Catedral de Tarragona, l'Església de Sant Llorenç de Lleida, la Catedral de Barcelona i Santa Maria del Mar. És un drama religiós i cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana al sud d'Europa que anuncia la proximitat de la fi del món.
I la tercera. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido.
Tu cara, tu pecho, tus manos parecen escar... Veus que anem d'una banda a l'altra? Aquesta és la nova estrena de l'artista Boye, que, com podeu comprovar, té un estil molt singular. Una reinterpretació d'un clàssic immortal de Rocío Jurado, Lo siento, mi amor, perquè la podeu cantar avui a la sobretaula. Mi alma queriendo gritarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo.
Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. 3 minuts per arribar a 6:45 matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Aitana Bonmatí denuncia que rep més crítiques que per parlar català que no pas per jugar a futbol.
La jugadora del Barça va fer aquestes declaracions en l'acte en què va rebre la Creu de Sant Jordi.
Curiosament, he rebut més crítiques pel fet de parlar català que no pas per jugar a futbol. Però no m'han condicionat mai. Tenim una llengua, una terra, una cultura úniques. I ja que sóc aquí, m'agradaria demanar a totes les institucions aquí present que vetlleu per conservar la nostra llengua i cultura.
Aitana, a més, va instar els representants institucionals a implementar polítiques cap a la plena igualtat de gènere. L'atleta Kilian Jornet també va rebre aquesta Creu de Sant Jordi.
Mentrestant, el Barça explora altres vies per inscriure Dani Olmo.
D'entrada, espera que el jutge li doni la suspensió cautelar de la sanció divendres. El club ja va aconseguir per aquesta via, al seu moment, la inscripció de Gavi. Una altra opció, si no hi hagués una resolució favorable, seria explorar la venda de seients VIP del futur Spotify Camp Nou. Aquest actiu li permetria també inscriure els nous contractes de Pedri i Gavi.
I ho dèiem també abans, Ràdio Televisió Espanyola es disculpa pels comentaris d'un dels seus periodistes.
Que va donar gràcies a Déu per no parlar català en la roda de premsa del tècnic de l'Espanyol, Manolo González. El president de Ràdio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, ha dit a les xarxes socials que el desconeixement de les llengües no és cap motiu d'orgull. Rubén Baraja confia que l'equip eviti el descens, explica en la seva carta de comiat com a tècnic del València, després de ser destituït, i nova derrota dels Brooklyn Nets de Jordi Fernández a l'NBA a la pista de Miami, setena derrota en els últims 9 partits.
I avui, a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el Bruno Oro, que ens presentarà la seva última comèdia, que es diu Ai, 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 i parlarem també doncs, de l'humor i dels temps que corren en aquesta disciplina. Però abans, sapiguem què no ha deixat dormir aquesta nit en Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui he tornat a passar la nit del lloro i aquesta vegada ha estat culpa dels crits del veí. Tinc un veí que quan fa l'amor amb la seva dona udola, talment com si fos un llop. A ella se la sent molt poc, només quan té orgasmes, però ell, en canvi, manté els udols constants durant tot l'acte, com si, d'alguna manera, els necessités per excitar-se. Soc conscient del que deu estar provocant aquest testimoni ara, a quarts de set del matí, però jo només volia enviar-li un missatge al meu veí home llop per si, per sort, m'està escoltant. Company, em fa vergonya dir-t'ho en persona, però que sàpigues que el teu tema s'està comentant ja a l'escala. Hi ha una senyora que fins i tot diu que algun dia trucarà a la policia, però jo vull dir-te que t'he defensat a totes les converses, perquè sé que tenir una vida sexual activa en parella no és fàcil i els camins per mantenir-la a vegades ens porten a llocs estranys.
Clavats, 6:45. Repassem ara els titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Berta Torrades. Pedro Sánchez assumeix que es reunirà amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras abans que se'ls apliqui l'amnistia.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
El PP ha respost amb més mà estesa cap a Junts, però descarta una reunió entre Feijóo i Puigdemont.
I aquí, Salvador Illa considera que els primers 4 mesos del seu mandat han suposat un canvi de cicle polític a Catalunya i que s'ha deixat enrere l'agenda independentista.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes. I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me que van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord.
De cara al nou any polític, el president de la Generalitat també preveu reunir-se amb Junqueras i no descarta, tampoc, trobar-se amb Puigdemont.
Mentrestant, Manuel Valls serà el nou ministre d'Ultramar del govern francès.
El primer ministre François Bayrou ha triat l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona per Ciutadans perquè sigui l'encarregat de les relacions amb els territoris d'Ultramar.
Alors Manuel Valls és una personalitat un peu kamikaze, pardon.
Hi ha moments en què Manuel Valls té una personalitat una mica kamikaze. M'agraden molt les personalitats audaces o que accepten assumir riscos.
De prendre des risques.
I Corea del Sud assegura que han mort o ferit més d'un miler de soldats nord-coreans a Ucraïna.
El president ucraïnès eleva la xifra fins als 3.000. Volodymyr Zelensky denuncia passivitat de la comunitat internacional.
Per desgràcia, el món no està fent pràcticament res per contrarrestar la col·laboració criminal que hi ha entre Rússia i Corea del Nord. Això també és una amenaça per l'estabilitat de la resta del món, inclosa la Xina i els països propers a la península de Corea.
I aquesta matinada han hospitalitzat l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton.
El motiu de l'ingrés ha estat una febre alta. Durant la matinada l'han sotmès a diferents proves diagnòstiques, però des del seu gabinet asseguren que evoluciona bé i es troba amb bons ànims.
Tres persones han mort en un xoc frontal entre un camió i un turisme a Riudecols, a la comarca del Baix Camp.
L'accident ha deixat també tres ferits, un dels quals han estat crític. Les causes s'estan investigant, però tot apunta a una distracció.
I Luigi Mangione, el jove acusat de matar el director d'una de les asseguradores més grans dels Estats Units, s'ha declarat no culpable.
La defensa de Mangione ha mostrat preocupació perquè temen que el seu client no tindrà un judici just després de la polèmica que va generar el cas.
I el consum de cafè i de te redueix en un 17% el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos els de boca i els de gola.
Així ho conclou un estudi de la Societat Americana del Càncer. Marta Crous, de l'Institut Català d'Oncologia, en declaracions a Catalunya Informació.
Ja s'havia publicat també amb altres tumors i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, anem a dir, i ara sí que sembla que hi ha evidència, a més agrupa molt número de casos, de que podria haver-hi aquesta associació.
I el govern perdonarà les multes als ajuntaments que van consumir més aigua de la permesa durant la sequera.
L'executiu d'Aragonès va imposar més de 240 sancions, però l'equip d'Illa ha decidit retirar-les perquè considera que els consistoris ja estan actuant per resoldre el malbaratament.
Tot això 24 de desembre, el dia de fer cagar el tió, per tant, dia de regals.
Els experts aconsellen evitar l'accés de regals, sobretot entre els més petits. Roger Ballescà és el coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
El que hem de fer
és gestionar l'abundància. No? De vegades tenim tendència a pensar que això, que l'abundància és bona, i en certa manera ho és, però també genera problemes.
Per cert, que aquest matí el Titó i en John C. faran cagar el Tio Solidari de Catalunya Ràdio. Serà als Jardins de Pedralbes de Barcelona i anirem amb una unitat mòbil del programa. Repassem ara què diuen les portades de la premsa al Barça Montilla. Què tal, Albert? Bon dia.
Aquí som.
Avui tota l'atenció centrada en els balanços de l'any que han fet tant Pedro Sánchez com Salvador Illa.
Comencem per La Vanguardia, que titula que Sánchez considera un èxit que l'amnistia faciliti pactes PP i Junts. El diari ara explica que Sánchez i Illa obren la porta a reunir-se amb Puigdemont perquè veuen aplicada l'amnistia. El periòdico fa el mateix titular, però hi afegeix també Junqueras en aquesta voluntat de trobada. Mateixa obertura amb els diaris de Madrid, la majoria amb un enfocament negatiu. Si bé al periòdico veiem la foto de Sánchez i Illa somrient, a La Razón han capturat el president espanyol de perfil i amb el cap cot així com trist, i titulen que Sánchez apressa el pas al Constitucional amb l'amnistia. El Mundo van una mica més enllà i publiquen només la silueta de Sánchez, totalment negra, com si fos un malvat de Marvel, i ho acompanyen amb el titular el setge judicial i Puigdemont esborren l'eufòria de Sánchez. I acabem amb El País, que avui publica una falsa portada enigmàtica, on només hi diu no sabem què ens depararà el 2025 i tres punts suspensius. Vol saber què hi ha, si passem la pàgina?
Home, sí.
Què pos? Només hi ha una il·lustració de 8 rens volant en llibertat.
Vaja.
Tampoc una tant.
Quin cliffhanger,
quina sorpresa.
Sí.
Més paga formatge.
Exacte.
8 rens volant en llibertat, on El País desitja bones festes i diu que passi el que passi, doncs serem aquí per explicar-t'ho, com nosaltres.
Anava a dir, igual que nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio. Per explicar, per exemple, fins ara, Albert, el temps que farà avui per explicar també això. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Avui esperem un dia encara amb vent fort, sobretot als Pirineus, a l'Empordà i al sud de Catalunya. La nevada continuarà caient al nord de l'Alt Pirineu i a la resta el temps serà tranquil, amb una temperatura una mica més alta al migdia.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del Josep Maria, de Pont Major, un barri al nord de Girona. Forma part de l'associació de veïns d'aquest barri i explica que els voltants dels contenidors estan plens d'escombraries i brutícia. L'associació ja s'ha manifestat i volen que es recullin els residus més sovint, que els contenidors es netegin de manera regular i també mesures contra el turisme de brossa i sancions per combatre l'incivisme.
S'hi han abocat tot una sèrie de voluminosos, una sèrie de runes, inclús de reformes d'obres. En poques hores, els contenidors eren ja inaccessibles per al seu ús.
Actualment conviuen a Girona quatre sistemes de recollida diferents i l'Ajuntament diu que és conscient que el Pont Major pateix aquest turisme de brossa. Asseguren que policia municipal i agents cívics fan campanyes per evitar l'incivisme. Ara estudien sancionar l'empresa de gestió de residus per segona vegada per incompliments amb alguns dels serveis.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Moment de fer un repàs a com tenim els mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.400 punts després que l'IBEX es deixés un 0,28%, castigat per la baixada d'Enagas, d'Inditex i també de l'aerolínia IAG. Als Estats Units, la publicació de la dada de confiança del consumidor ha estat pitjor del que s'esperava, però tot i així el Nasdaq ha tancat pujant gairebé un punt. I ens acabem fixant en les borses que estan obertes a aquesta hora. La de Hong Kong obre un verd, pujant més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I ara entrem al búnquer.
En aquestes èpoques no us torneu bojos amb tot el tema del cabrit i les gambes.
Heu de menjar cosa de fora de temporada.
Clar
que mengeu...
Oh, es dispara el preu del cabrit. Cony, si és perquè tothom vol fer cabrit. Feu
una mica de llibret arrebossat.
Llibrets de pernil i formatge.
Si li agrada més a la gent.
El cabrit ho fas veure. Que bo aquest cabrit. Va, home, va.
Perdona, el cabrit arrebossat és el millor.
Arrebossat, sí.
És que arrebossat me'n menjaria un gat negre del carrer.
Arrebossa, a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Cada migdia a les 12.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El consum de cafè i te redueix el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos els de boca i gola. Ho conclou un estudi de la Societat Americana del Càncer, que ha analitzat una dotzena d'investigacions sobre l'efecte anticancerigen que poden tenir.
Els investigadors calculen que prendre'n 4 tasses al dia redueix un 17% el risc de tenir un càncer de cap i coll, un 30% el de la cavitat oral i un 22% un tumor a la gola. Ho ha explicat a Catalunya Informació la investigadora especialista en càncer i nutrició de l'Institut Català d'Oncologia, Marta Crous.
Realment mostren que hi ha certa evidència entre consum de cafè i en aquest cas, a més afegeix el te i la reducció de risc de determinats càncers. Ja s'havia publicat també amb altres tumors i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, anem a dir, i ara sí que sembla que hi ha evidència, a més agrupa molt número de casos, de que podria haver-hi aquesta associació.
La recomanació dels experts seria fer un consum moderat de cafè, no consumir-lo massa calent i evitar combinar-lo amb substàncies perjudicials com el tabac o l'excés de sucre.
El govern perdonarà les multes als ajuntaments que van consumir més aigua de la permesa durant la sequera. L'executiu d'Aragonès va imposar més de 240 sancions, però l'equip de Salvador Illa ha decidit retirar-les perquè considera que els consistoris ja estan actuant per resoldre el malbaratament.
Segons el president de la Generalitat, els ajuntaments no van complir la llei perquè no tenien capacitat per fer-ho. De fet, 705 municipis ja han sol·licitat ajudes econòmiques a l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la seva xarxa de distribució. Davant d'aquest compromís de millora, el govern d'Illa ha decidit fer els ulls grossos i perdonar les multes.
La qüestió de que no resolguessin els excessos de consum no era per una voluntat manifesta d'incomplir la llei, sinó per una impossibilitat d'incomplir la llei per manca de recursos per poder fer les inversions que havien de fer. I la solució no és anar posant multes. La solució és posar recursos i donar el suport tècnic als ajuntaments perquè ho puguin resoldre. I quan ho fem, ho resolen. I això és el que hem fet. És bastant de sentit comú.
L'Associació Catalana de Municipis celebra que s'hagin anul·lat les sancions que en total suposaven més d'un milió d'euros. Pel que fa a la trentena de localitats que ja havien pagat la multa, poden presentar un recurs i se'ls tornaran els diners.
Per cert, els afectats pel tancament del canal d'Urgell l'estiu de l'any passat per la sequera alerten que encara hi ha 1.300 sol·licituds d'ajuda sense resposta.
En paral·lel, el govern preveu abonar els ajuts als pagesos afectats per la sequera divendres vinent.
Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. El tancament del canal d'Urgell va ser una situació inèdita en els 160 anys d'història de la infraestructura que va comportar que els productors de cereals sacrifiquessin la collita per salvar els arbres fruites. En total es van presentar 12.000 peticions d'indemnització, de les quals encara en queden unes 1.300 dependents, segons el col·lectiu Manifest del Gran Urgell. Alguns regants no han rebut resposta i altres van quedar exclosos per uns condicionants que consideren injustos. Jaume Pereres, portaveu de la plataforma.
Animar totes les parts, que és l'administració, la Comunitat General de Regants, que s'impliquin una mica i que se solucioni aquest problema.
En paral·lel, el govern ha anunciat que divendres preveu fer efectiu el pagament de 67 milions d'euros als pagesos afectats per la sequera a tot Catalunya. El conreu on més ajuts s'atorgaran és el dels cereals, amb gairebé 29 milions d'euros. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I avui dia de fer cagar el tió i, per tant, dia de regals. Els experts aconsellen evitar l'excés de regals, sobretot entre els més petits.
Sí, és allò del menys és més per evitar la síndrome de l'infant hiperregalat. Roger Vallescà és el coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
El que hem de fer és gestionar l'abundància. No? De vegades tenim tendència a pensar que l'abundància és bona i en certa manera ho és, però també genera problemes. Antigament s'havia de gestionar la mancança de coses bàsiques genera una sèrie de problemes, però el fet de tenir massa coses també en genera d'altres.
Els experts recomanen per aquestes dates la llei dels 5 regals. 1. Que els infants demanin alguna cosa que realment desitgin. 2. Alguna cosa que necessitin. 3. Alguna cosa que utilitzin cada dia com material escolar. 4, regalar un llibre, i 5, finalment, regalar temps o alguna experiència en família. També recomanen ajudar els infants a fer la llista de regals que volen i evitar els catàlegs de joguines.
Hem de pensar que tenim una infància molt mercantilitzada, hi ha una pressió comercial molt forta cap a la infància, i això necessita d'una gestió intermèdia dels pares, no? Respectant quins són els seus desitjos, quines són les seves preferències, però intentant també mediar una mica i ajudar-los a fer una tria el més adequada possible.
I creix la tendència de comprar productes cuinats per fer els àpats de Nadal.
Els grans supermercats creen les seves pròpies línies de menjar nadalenc i obradors locals ofereixen els plats més tradicionals amb productes de proximitat.
Tarragona, Ricard Buigas.
Aquesta tendència va créixer després de la pandèmia. Un dels obradors familiars que ha detectat aquest canvi d'hàbits és Cal Cendra, amb seu a Reus. Un dels seus responsables, Joan Cendra, ens ha dit que no només la gent jove li fa comandes.
D'un temps ja cap aquí ens venen, evidentment, tot tipus de persones, d'edats, de perfils, però les àvies també. I els avis, evidentment. I et diré per què. La meva sensació és de que, evidentment, s'ha perdut la vergonya el fet de dir és que no ho he cuinat jo, ho he anat a comprar.
Els productes estrella són els canelons, el caldo, el fricandó, el tall rodó, els farcits, sense oblidar els plats de peix. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I cultura, quan són pràcticament 3:15 del matí, els llibres d'Eva Baltasar es publicaran als Estats Units, segons ha anunciat l'editorial Club Editor.
L'empresa que han adquirit els drets, Ferràs Tros en Giró, comença per final i pel final hi publicarà primer la seva novel·la més recent, Ocàs i Fascinació. Baltasar és la quarta autora catalana publicada per aquesta editorial nord-americana, que també té el seu catàleg obres de Josep Maria Espinàs, Albert Sánchez Pinyol i Pol Guasch.
En fil veurà la seva ombra.
No entenc qui no té un lloc favorit.
I el Teatre Coliseum ha acollit l'estrena del Dia de la Marmota, el nou musical de Nostromo Life, dirigit per Enric Cambrai i Manu Guix. Un espectacle de gran format que compta amb 6 músics en directe i un total de 16 intèrprets en escena. Marta Vives.
Què passaria si cada dia fos el mateix dia? Aquest és el punt de partida del Dia de la Marmota, la pel·lícula protagonitzada per Bill Murray i Andy McDowell, un gran clàssic.
Un dia el senyor que parla per la tele de si havia sortit la marmota o no, i cada dia era el mateix dia.
Tot un encert, aquest muntatge que abriga per les seves interpretacions i ajusta l'escenografia al bucle com un guant. Acabar l'any amb un gran musical en català ple de gom a gom és un bon auguri, que aquest Dia de la Marmota duri tots els hiverns que facin falta. Xavi Cussó i Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Més propostes culturals. A Tortosa, al Baix Ebre, es pot visitar l'exposició de Frederic Mauri, Un traç rebel 1963-1978.
És l'obra més desconeguda de l'artista tortosí, amb una 60 de dibuixos, gravats i pintures que mostren el seu vessant més compromès. Es pot veure de dimarts a diumenge a la sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa fins al dia 9 de març.
A la Jonquera, exposició sobre l'artista i pedagog Francesc d'Assís Galí.
Es titula Exili i evasió, en referència al fet que es va haver d'exiliar a la Gran Bretanya després de la Guerra Civil. Es pot visitar el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera fins al 13 de juliol de 2025.
A la Seu d'Urgell, avui el Nadal arriba des dels balcons.
Perquè diferents artistes interpretaran nadales ben conegudes des dels balcons del Centre Històric de la Seu d'Urgell. Les primeres nadales començaran a sonar a partir de 11:45 del matí.
I cita obligatòria per als amants dels cotxes clàssics.
Amb les noves incorporacions al Museu Roda de Lleida, amb cotxes com un Austin Victoria del 1973, una exposició on podrem descobrir tot tipus de vehicles clàssics que podem veure fins al 9 de febrer.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Si no hi ha una resolució favorable aquest divendres per inscriure Dani Olmo, el Barça ha explorat altres vies com la venda de seients VIP del futur Spotify Camp Nou, assegura el diari Esport. Crònica Global diu que la venda anticipada d'aquests seients VIP complicaria la devolució dels crèdits als inversors de l'espai Barça. Dani Olmo no es veu fora del club, explica La Vanguardia. Paco Cabezas, al periòdico, diu que Laporta, a punt de complir 4 anys, té com a únic fil argumental la imprudència i que és un president que s'espavila millor en el populisme que en el poder. Lara posa un punt d'optimisme, assegura que les xifres magnífiques d'assistència a Montjuïc oxigenen el Barça per festes amb un augment del 30% dels abonats. L'esportiu destaca la pertinença d'Aitana Bonmatí, em costaria entendre el Barça sense Catalunya i Catalunya sense el Barça, mentre que el Marca parla de caiguda i resurrecció. Caiguda del Barça de Flick i resurrecció d'Ancelotti amb el Madrid i de Simeone amb l'Atlètic de Madrid. I l'AS explica el terratrèmol que han causat les declaracions del jugador del Leicester de la Premier anglesa, Vardy. De com prepara els partits? Tres llaunes de Red Bull, una a casa, una a l'estadi i una just abans de sortir al camp. Una truiteta de pernil i formatge entremig i un cafè expresso doble.
Ara el comentari esportiu amb Ramon Salmurri.
Les explicacions de Joan Laporta sobre la participació del comissionista Darren Dane en l'acord entre Barça i Nike sonen a insuficients. Queden massa dubtes penjant. Calia realment un mediador amb un patrocinador que el club té des de fa 27 anys? 40 o 50 milions d'euros no és massa per una mediació? Se'ls pot permetre al Barça aquests diners? I sobretot, per què Nike continua assegurant que ells no paguen res?
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Bon dia, Eloi Cordomín, que ara tindrem ventades avui?
Bon dia, Francesc. Sí, sí, el vent es mantindrà pràcticament tot el dia, potser una mica més moderat a la tarda, però encara fort a molts llocs, sobretot de l'Empordà i el Pirineu. Avui, precisament, seran aquests sectors, els Pirineus, a l'Empordà i al sud de Catalunya, on el vent bufarà amb més ganes i es poden superar encara els 90 km per hora amb una certa facilitat. Llavors, hi haurà nevades encara al Pirineu. Bàsicament, al nord de l'Alt Pirineu, en general, seran enfarinades, excepte la Vall d'Aran i el nord del Pallars, que sí que podrien arribar als 10-15 centímetres a tot estirar. La cota puja un palet aquest matí cap als 800, però a la tarda cap als 1.600 metres, i tot plegat amb unes temperatures que a aquesta hora són baixes. Per exemple, hi ha 3 graus sota 0 a Vic, 2 sota 0 a Sallent, 2 sota 0 a Oliana, encara 9 graus a Barcelona, 11 a Tortosa, 11 a l'Escala, aquí que són una mica més suaus. Al migdia poden pujar una miqueta i arribar fins als 18 o 20 graus en alguns llocs de la Costa Daurada o de la Costa de Barcelona. I el Nadal es presenta tranquil, amb sol, amb boires a l'interior i amb alguns núvols que podrien aparèixer sobretot al sud de Catalunya a la tarda.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de les 9 parlarem dels professors assenyalats per l'1 d'octubre que estudien com fer rectificar alguns mitjans. Ho farem amb Albert Jané Crespo, advocat especialista en dret de rectificació.
Què ens espera aquest 2025, econòmicament parlant? Què passarà amb els preus dels aliments i de l'habitatge? En parlarem amb l'economista i col·laborador del programa Santiago Niño Becerra a 11:15.
I a 11:45 connectarem amb els Jardins de Pedralbes, on en Titó i en Jonsi faran cagar el tió solidari de Catalunya Ràdio.
Vols que fem cagar el tió junts?
A 11:00 entrevistarem Bruno Oro, que presenta la seva última comèdia, Ai, ai, ai.
Bueno, más bien, ai, 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 ¿no? Que esto ya está aquí. ¿Estás genial?
Des de les 6 i fins a 1:00 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, parau tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. És dir, aquesta escudella és brutal. És pujar la cadira per fer el verset. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Pensar bé i escriure buidors són coses barallades, perquè qui pensa bé empra paraules precises. De El filòsof i el contrabandista, de Joan Guasp.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts i arribarem a les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts. Amb Francesc Soler i Berta Torrades, Pedro Sánchez assumeix que es reunirà amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras abans que se'ls apliqui l'amnistia.
Creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
El PP de la seva banda respost amb més mà estesa cap a Junts, però descartant en aquest cas una reunió entre Feijó i Puigdemont.
Aquí, Salvador Illa considera que els primers 4 mesos del seu mandat sí que han suposat un canvi de cicle polític a Catalunya.
I que diu ha permès deixar enrere l'agenda independentista.
A França, Manuel Valls serà el nou ministre d'Ultramar.
El primer ministre François Bayrou ha triat l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona per Ciutadans perquè sigui l'encarregat de les relacions amb els territoris d'Ultramar.
Alors Manuel Valls és una personalité un peu kamikaze.
Hi ha moments en què Manuel Valls té una personalitat una mica kamikaze. M'agraden molt les personalitats audaces o que accepten assumir riscos.
De prendre des risques.
I aquesta matinada han hospitalitzat l'expresident dels Estats Units, Bill Clinton.
El motiu de l'ingrés ha estat una febre alta. Durant tota la matinada l'han sotmès a diferents proves diagnòstiques, però des del seu gabinet asseguren que evoluciona bé i que es troben bons ànims.
Tres persones mortes en un xoc frontal entre un camió i un turisme a Riudecols, al Baix Camp.
L'accident ha fet també tres ferits, un dels quals han estat crític. Les causes estan investigant, però...
Els que grans, és a dir, més de la nostra edat que de la teva, potser, sí. O potser encara més grans.
Ja t'ho han dit, Albert?
No, perquè tu siguis gran.
Aquí no hi ha cap edatisme.
No perquè tu siguis gran, no, però perquè nosaltres gastem...
No sabem què ha passat, però tornem a ser aquí. 5 minuts falten ara mateix per les 7. Anem a dir, una estadat davant de tot.
Sí, sí,
una estadat davant de tot. 5 minuts falten per les 7. Dèiem que el consum de cafè i te redueix el risc de desenvolupar un càncer de cap i coll, inclosos, per tant, els tumors de boca i de gola.
Sí, així ho conclou un estudi de la Societat Americana del Càncer. Ho ha explicat a Catalunya Informació la investigadora especialista en càncer i nutrició de l'Institut Català d'Oncologia, Marta Crous.
Realment mostren que hi ha certa evidència entre consum de cafè i en aquest cas, a més afegeix el te, i a la reducció de risc de determinats càncers. Ja s'havia publicat també amb altres tumors, i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, anem a dir, i ara sí que sembla que hi ha evidència, a més agrupa molt número de casos, de què podria haver-hi aquesta associació.
Tot això 24 de desembre, vigília del dia de Nadal, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Freddy. La majoria de catalans passarem el dia d'avui buscant regals com autèntics bojos per quedar bé davant la família i els amics per Nadal. Quasi el 100% dels objectes que adquirirem avui esdevindran inservibles en uns quants dies. Les joguines caducaran demà passat, els mitjons i els jerseis s'apilaran a l'armari i els perfums acabaran encaixonats en un racó del bany. Jo recomano als oients que siguem un pèl proteccionistes i més culturetes. Oblideu els objectes absurds i compreu llibres en la nostra llengua. Un bon llibre no caduca mai. Ajuda a que els nostres escriptors no passin tanta fam i regala el millor obsequi del món, unes hores d'imaginació. Deixeu els grans magatzems i correu a la llibreria. Regaleu novel·les, poesia, assaig i teatre. La nostra literatura viu un moment esplendorós. Feu-li justícia. Regaleu llibres.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Ahir, en un teatre Coliseu, un ple a vessant d'animació, va irrompre a l'escenari per esvalutar el galliner i convertir el pati de butaques en el gol nord de l'estadi.
Sí? Imagina, jo sóc un professional d'animació.
Sí, sí, sí.
Jo
sí.
Te monto una grada de suportes lluitadors que muerteu Barça, que s'acaba la puta perra, saps?
Sí, sí, però tampoc caldria que...
Ricard, que jo sóc la Damari i la Verda dels Ultras.
Ja t'entenc.
Perquè tu m'entenguis.
Per gràcies pel teu punt de vista, Dani.
Vols que monti una grada d'animació amb tota la vegetòria que hi ha aquí?
No cal.
Monta-la.
Monta-la, monto. Vale, anem a fer, vale, com si el Teatro Coliseo, vale, fos al Gol Norte, vale?
Vale.
Vinga, tothom de peu, tothom de peu.
No ens posarem a animar, aquí.
Vamos, vamos. Vale, un dia pel matí...
Un dia pel matí...
La ràdio vaig ficar...
La ràdio vaig ficar...
Vaig ficar l'Enigmarius...
Vaig ficar l'Enigmarius...
Em vaig ficar nerviós...
Para un moment. Has dit ficar, o sigui, amb una estrofa has dit quatre vegades ficar.
Sí, vale, sí. Perdona, Joan Salvat Papasail. Vale.
Una cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Joan.
I avui més que mai pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Juliana Canet.
Avui és un bon dia per llevar-se perquè ha arribat a Barcelona un musical que ja ha triomfat a Broadway. Arriba en català El dia de la marmota, la barreja perfecta entre la pel·lícula dels anys 90 que tots ens va enamorar i el teatre musical de gran format. Ahir s'estrenava al Teatre Coliseum de Barcelona amb Enric Cambray a la direcció, sorprenent-nos a tots, introduint l'època del Nadal de la millor manera, amb música, balls, teatre i alegria, regalant-nos un musical romàntic de comèdia ple d'esperança que encaixa perfecte amb aquesta època del Nadal.
I el segon motiu, la Maria Nicolau.
Els desitjo tota la felicitat del món. Que algú se'ls acosti amb la mà estesa. Que els seus camins evitin les bombes i els menin a jardins tranquils. Els desitjo tota la felicitat del món, tant per avui com per demà. Que el seu sol esclareixi les ombres i faci brillar d'amor la vida quotidiana. Avui és un bon dia per recordar tot allò que tenim a celebrar aquesta nit.
On souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas.